El gall del monestir.
Temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons d'aquest divendres, la tertúlia al gall del monestir, que avui la fem amb Marta Uixant. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Rogeli Padró, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I també saludem a Víctor Alexandre, bon dia.
Bon dia.
Per què riem? Perquè els oients potser no ho saben.
No ho saben, sí. Si fos la tele hauríem vist que tot just acaba d'arribar. I ara haurem de saludar l'última incorporació del dia. Ja veig que l'horari no el portem a... El rellotge no el portem a l'hora, eh? Jaume Pla arriba. No.
I a partir de que cap de setmana
aquí,
encara anirem pitjor.
Aquí anava.
El canvia, no?
Sí, senyor.
Ah, pensava que era el següent.
No, aquest
és
l'últim.
És
l'últim. L'últim cap de setmana d'octubre que es fa el canvi horari, que suposa que dormirem una hora més. Ens regalen una horeta per poder descansar i recuperar-nos si és que ho necessitem. Ara que durant aquesta setmana ja heu estat pendents de les notícies que les Balears al Parlament demanava, ja de fet han aprovat mantenir l'horari d'estiu. Per unes raons que s'entenen perfectament, però en general jo diria quin sentit té, de quina manera ens afecta, per bé o per mal, que canviem l'hora. Vull dir, això és una cosa que hauríem de tenir ja superada, o...
Jo diria que ja posats a fer, hauríem de demanar al Principat també, així faríem tots els països catalans, amb una hora diferent.
L'hora independent.
Sí, exacte.
Independent de la resta d'horaris.
La franja i l'alguer, i escolta. En primer lloc, perdona, si em permets, jo volia dir una cosa. Disculpar-me davant del meu amic Jaume.
Ui.
Perquè la setmana passada li vaig dir no et permeto que parlis d'això, i després jo he estat pensant i dic, home, no havies d'haver dit no et permeto, perquè aquesta frase no em sembla bé, perquè hi ha tanta confiança que a vegades, però clar, quan discutíem sobre Samaranch, que ell defensava i jo deia que no i tot,
sí,
això, però clar, jo penso com penso i ell pensa com pensa, però tampoc jo sóc aquí per dir-li no et permeto
no
que diguis això.
No, ho diuen tan sovint a tot arreu, no permeto que...
No,
no vaig trobar-ho.
Té dret a parlar, té dret a dir el que vulgui, no? I ja està, i per això...
Si rectificacions d'aquest tipus es fessin més sovint, sobretot segons quins llocs,
les hem de fer. Les hem de fer i ens hem d'acostumar. Jo també, mira, en aquesta línia...
A veure si ens confessarem tots ara.
L'altre dia també em trobo amb una persona que no em saludava gaire, i ho feia així amb el morro una miqueta torçat i tal, no?
No s'hi veia?
No, sí.
No volia veure.
I la vaig aturar i dic, escolta... Què et passa alguna cosa diferent? Diu, sí, m'has fet coses. I em va dir tal. I jo ni me n'havia donat compte. I jo seguia amb ella tenint un tracte... Sí, que notava...
Normal?
Sí, normal, però notava que era una mica distant, no? I em va dir tal. Dic, escolta, tens tota la raó del món, et demano perdó, disculpes, i procuraré que mai més a la vida torni a passar això. Ens van fer una abraçada, dos petons, i dic, escolta... benvinguda un altre cop si és que t'havia sentit distanciada. Ens hem d'acostumar, és que la pifiem cada dia més d'una vegada, segurament, i per tant demanar perdó és...
I moltes vegades inconscientment.
Exacte.
Sense saber com ho reben els altres, no?
Sí.
Però això ho diem a nivell personal,
sí,
gent que som educada i correcta, no? Però els polítics...
Això és un altre món.
Sí, estan a Marte. Ha sigut escandalós el que digui. Sí. I estava per ràdio i dic que és real el que està passant, que n'hi ha prou, que no.
Parles de l'Iglésies? De l'Iglésies parles o de qui parles?
No, Arrimadas.
Arrimadas, també.
Que en el canal...
La porta és corta.
Sí, que va dir, jo porto escolta, perquè a Catalunya tots sabem el que passa.
I
què passa?
Exacte, li preguntaven què passa, i no ha pogut dir res del que passa, perquè diu que hi van tirar pedres a la Seu, molt bé, i el Puigdemont ha posat denúncia perquè té dues amenaces de mort arreu, i tots aquests aporten escolta perquè és necessari i obligatori aporten escolta pel càrrec que té, no perquè li passi alguna cosa. No, no ha volgut relacionar-ho amb res, però esclar, tothom li diu que ha enganyat el personal, perquè és, no és veritat.
Ha fet insinuacions.
No, clares, perquè insinua que ella porta escolta perquè a Catalunya passa el que passa. Quan tothom porta escolta del nivell seu, vol dir que no és que li hagin posat escolta per el que està passant a Catalunya, sinó perquè és una norma general, i això no ha pogut discutir, però s'hi nega, i tota l'oposició s'hi posa en cosa perquè no hi ha dret.
Estar... És que és fals, això no és veritat.
Esclar, però de cara a Espanya l'aplaudeixen, evidentment.
Sí, perquè la imatge és dir, fixa't com han d'anar els que no són independentistes pel carrer, han de portar escorta i la policia els ha de protegir.
Els que són independentistes també hi van, igual.
No, clar, de tota manera, les escortes en casos d'aquests polítics...
Sí, treure aquest discurs quan fa bastants anys en una altra zona de l'estat espanyol, cap al nord, tenia unes connotacions...
Sí. No, perquè ella ho està dient igual, perquè diu a Catalunya passa el que passa, que vol dir doncs, que porta escolta perquè l'estan amenaçant constantment i té amenaces de mort i la persegueixen. Sí. Tot això no ho ha pogut dir perquè no és veritat.
De moment, qui està amenaçat de mort és el president. Per tant, de tota manera, a veure, fins i tot en països com Suècia, que sembla que tot és una bassa d'oli, Olof Palme va morir al carrer, assassinat, sortint del cinema.
I no portava escorta.
Havia anat amb la seva dona, estaven una mica separats, en aquell moment al carrer, i el van matar, i encara no s'ha sabut qui va ser, perquè van agafar un paio que finalment el van deixar lliure perquè no era ell, i mai ha quedat aclarit aquell tema, què va passar. Saps? I va morir així. I em consta que ja el president anterior, Artur Mas, i ara en Puigdemont, han reforçat moltíssim totes les mesures de seguretat al seu voltant, perquè no per les amenaces que puguin rebre a través del Twitter o del Facebook, sinó perquè poca broma amb els que no ho diuen a través del Twitter ni del Facebook i poden planejar coses d'aquestes.
No, però és que a més és tan greu com actua la justícia que un migrant Àngel Rodríguez, que havia sigut assessor del senyor Aznar, amb una tele de l'estil de la senyora Arrimadas que es va fer, al senyor Mas lo que le conviene es un nuevo fusilamiento. Va dir que l'havien de matar, tu. I el van posar-lo a judici i el tribunal diu que és dret a la llibertat d'expressió i que no pot dir que l'amenaçaran de muerte perquè en Espanya no hi ha pena de muerte. Coll, però no va dir pas que el mateix en Espanya. Escolta, és que realment, i aquest tio ha sortit indemne i s'ha acabat, tu.
Això em recordo una
això
mica...
Això li va dir algú aquí a Catalunya contra el president del govern i ja estaria la model.
Això em recorda aquest argument de dir no, és que com que no hi ha pena de mort, no hi ha delicte.
Es justifica de totes les maneres possibles.
Em recordo una entrevista que vam fer fa uns anys a Catalunya Ràdio. Entrevistaven un membre del govern xinès quan havia passat tot el tema de la plaça de Tiananmen. I saps què va dir? Va ser brutal. Va dir, a la plaça Tiananmen no ha mort ningú. I clar, l'entrevista de com? Diu, no mor ningú, això va ser en un carrer del costat.
Ja està bé. La cosa ja era diferent.
Vaja, que
és cinisme.
En general, en la vida pública s'estan perdent una mica les formes.
I tant. Del tot, no una mica, no.
I la realitat, i és que a vegades jo crec que hi ha gent que no capta la realitat que estem vivint. Jo ara mateix, quan estàvem parlant de persones, de vigilància i tot això, recordo el Lluís Recoder quan era...
Alcalde?
No.
Diputat?
Quan era diputat al Parlament i conseller.
I conseller, sí.
El conseller, en aquell cas, Recoder, baixava cap a Barcelona amb els catalans, agafava el metro i anava cap al Parlament amb tota la tranquil·litat de món i sortia de casa seva.
Li van obligar, quan va ser parlamentari, jo mai vam dir el tren, diu, és l'últim viatge que faig, perquè m'obliguen.
Però ell no volia.
Esclar, però diu, m'obliguen, no em deixen anar amb un transport públic. I és lògic, perquè pot haver sempre un descerebrat i tenia personalitat i tenia oposició i tal, l'obligaven a anar amb cotxe. Esclar, i ho trobo normal, tu.
Sí, d'acord, però vull dir, el clima que ha volgut transmetre Arrimadas a Espanya No és.
Però és el que m'interessa.
No, sí, però, no, però no és veritat.
I, no, i jo naturalment vull,
i aquí
no
ho estem dient, que no és veritat, i a més a més, però... la gent que estem al carrer, la gent que coneixem casos molt concrets, sabem que això no és veritat. I no es pot anar pel món dient que Catalunya, com que som el que som i vivim com vivim, això és, però, és un estat d'excepció que la gent ha d'anar amb guardaespatlles. Vinga, home, vinga.
Això ell ho diu, que no treu bé, que ja sabem com pensen, i la gent que ella encara l'entrevisten ho nega aquí a Catalunya, però encara que aquí l'oposició hagi dit que això no hi ha res i tal, cap dels que l'aplaudeixen escolten el test, ni cap ràdio ni cap televisió catalana, per tant es queden amb el mateix que va dir ell.
Però és molt greu, perquè això és un foment de l'odi. Això és una apologia de l'odi, i és molt greu, perquè a més és una apologia de l'odi fonamentada en mentides. És literalment mentida. Aleshores, això és més greu, és més greu que un comentari fet en una taverna, eh?
Mm-hmm. Com d'important són les formes.
Clar.
I les formes s'han de mantenir, les bones maneres.
Ahir
va haver sessió al Parlament, la primera jornada de sessió d'investidura. Aquí també podríem parlar de les formes, no? Perquè arriba un moment que sembla que allà tothom pot dir el que li sembli. Vau poder veure ahir o sabeu alguna cosa del que va passar?
Vaig veure altres coses per enganxar-me a la tele, però el 324 ho va fer molt bé i ho veu directament. I una cosa és escoltar-ho per ràdio, l'altra cosa és veure físicament les cares que posen els personatges, no? Que ho diuen tots sense parlar. I va ser molt interessant, sí. I, per exemple, per mi, clar, no sóc del seu partit en absolut, però Pablo Iglesias va estar brillant.
Em va semblar malament a mi també que no el deixessin parlar, el dret a rèplica hi és.
Per què no? Perquè no era... ja no li tocava, es veu, no?
No, sí, sí.
I van marxar, perquè l'altre va preparar, degut a les frases teòricament ofensives que va fer el Pablo Iglesias, a la mitja part, el PP va dir què podem rebuscar i trobar per contradir el que està dient aquest.
Perquè els va dir delinqüents. Sí. Va generalitzar, diguem que va llançar...
Bé, va dir que ja n'hi havia molts de delinqüents.
Sí. I eren, han posat 500 policies al carrer i quan haurien d'estar aquí, perquè hi ha més delinqüents aquí que fora. No va dir qui eren ni quants. Però l'altre va dir una cosa, que ha rebut 5 milions d'euros de Venezuela i estats totalitaris i tal, i els ha fet rics gràcies a això, i es fa tot això, com que no és veritat ni es pot demostrar, doncs no ho podia dir. I volia, naturalment, discutir-ho, almenys replicar, i la càmera no li va permetre. I van fer ben fet, es van retirar durant aquell moment, no? I el paper que està fent el senyor Hernando, que era el braç dret del Pablo Iglesias i del Pedro Sánchez, i ara està defensant l'indefensable, perquè és que es contradiu tant el que diu, que és, li va dir l'altre, diu, és Groucho Marx, això és clar. Diu, tinc aquest contracte, si no li...
Tinc aquests principis i si no li agraden, tinc uns altres, no?
És que ell havia dit que no era no. Que l'home havia dit no és no, no a fer...
No, però a més diu que serà l'oposició pura i dura i que els pressupostos no els aprovaran, i esclar, llavors si voten en blanc i ser l'oposició no poden fer-ho.
És un descrèdit de la política esfereïdor, perquè demostra, vull dir, que hi ha un cinisme extraordinari, que el que diguis, avui dic blanc i demà dic, allà on he dit blanc després dic negre, no passa res, ningú em demana responsabilitats, la paraula no té cap mena de valor, el que jo he dit és igual, perquè ara ho giro giro el mitjó com a mi em ve de gust. Això és un descrèdit absolut, no només per un partit, sinó de fet tots haurien de ser curosos, perquè afecta tots els altres partits. És un descrèdit de la política, perquè quin és el comentari del carrer? Veus, tots són igual, dretes, esquerres, tots al final, la poltrona, quedar-se allà, i clar, és la lectura que fa, i per tant, va en detriment de tots ells. Ells mateixos haurien de demanar responsabilitats a aquells que es contradiuen, després no compleixen allò que han dit, les promeses que han fet. Perquè
sí,
si no,
que ho fan, ja veus, per un sentit patriòtic.
Sí,
el que va aclarir en Rajoy, clar,
sí. En nom de Déu, en nom de Déu.
Aquí digueu el que vulgueu, però ja els tres partits estem d'acord amb una cosa bàsica: la Unió d'Espanya i mai, mai, mai Catalunya independent. mai permetrem el referèndum. Clar, això va quedar claríssim.
A partir de dissabte, que serà quan es faci la segona votació, i ja hi haurà president, es formarà nou equip de govern, i s'obrirà una etapa, podríem dir que diferent, en què la cultura del pacte s'haurà de practicar, sí o sí, si no volem tornar a les urnes de manera immediata. Pel que respecta als vostres interessos, a l'àmbit cultural, us sembla que es podrà avançar en el món de la cultura perquè hi hagi aquesta necessitat de pacte, o veieu que el panorama es mantindrà?
Amb aquests tres partits, absolutament no. No pujarà amb res, perquè no interessa. I a més la cultura catalana, esclar, no interessa. No millorarà res, ni el 21%.
Perquè de moment no la pujaran, que això ja és un què. Això és el que va dir en el discurs. Això és el que va dir en el discurs a Mariano Rajoy, que no pujaria.
Europa, és Espanya, no canviarà res, al contrari. Ja ho veus tu, no?
Ja ho veig. Quedarà igual. És que estem, no sé si anirà pitjor fins i tot, mira què et dic, Em temo que...
Que és difícil anar més avall, però...
Sí, és difícil, però...
Sí.
Sembla que estiguem picant pedra des de fa temps, no, amb aquest aspecte, i no hi ha manera. La cultura és l'últim, no? És l'esglaó que hi ha més avall, combinat també amb l'educació, perquè tot està allà, i, bueno, és un panorama una mica depriment, crec.
Home, diguem que ara a Correcuita ha retirat la revàlida, que per cert hi va haver dimecres...
Una part, sí.
Em sembla que tot no,
Dimecres hi va haver manifestacions en contra, precisament, d'estudiants de l'àmbit educatiu.
I degut amb això ho ha pedaçat, però...
Sí, ho ha ajornat, diu que de moment...
Sí. Diu que és llei, ja no es pot retirar. El que passa que aquí no han fet cas i no faran revàlida. I han parlat amb totes les comunitats dient els que surtin amb el títol sense revàlida, els acceptaran. I van dir que sí. Totes les comunitats del resta d'Espanya, inclús les del PP. Sí.
I de les propostes que va fer, que va parlar de pactes de govern, hi havia precisament un pacte per l'educació, que fer aquestes propostes, aquestes alçades de la història democràtica d'Espanya, quan la realitat ha estat que cada vegada que hi ha hagut un canvi de govern hi ha hagut una llei d'educació diferent i hem fet un pas endavant i dos enrere cada vegada que hi ha hagut intercanvi de govern. No passa com altres països en què això es té molt clar, tant en l'àmbit de la salut, la sanitat, l'educació, que són temes realment de país i es consensuen i es fan polítiques pensant en el país. Aquí això és una mica complicat.
Sanitat, educació, cultura són, jo crec que els elements, i jo ho crec així fermament, que defineixen moltíssim una societat, defineixen moltíssim un país, un estat en aquest cas, no? I llavors, clar, quan veus països nòrdics que funcionen de forma molt diferent als que de manera que funcionem nosaltres, amb uns verds, amb el verd que vam tenir,
perdona,
nefast...
Em sembla que és l'únic país del món que el ministre de Cultura és... Cultura i deportes.
Sí, sí, sí. I a més això, això que dèieu fa un moment, també, els canvis, cada vegada que hi ha un govern, que hi ha un ministre diferent d'educació, de cultura i això, hi ha també canvis en les estructures d'aquests àmbits que hem dit, no? Això és nefast. Això. I els professionals d'aquest món, tant de la cultura com els mestres, per exemple, que ho pateixen moltíssim, ho pateixen moltíssim, doncs és nefast i és negatiu per l'educació dels nostres fills, per tirar endavant el nostre poble a nivell cultural, i per tant és una manera de frenar els sentiments d'un poble també. Jo això ho trobo nefast. I qui em digui que primer és els diners, l'economia, d'acord, ho és també, però és que això altre, aquest altre àmbit, diguéssim, de caire més social, és el que ajuda a progressar a les persones, i quan les persones progressem tenim més facilitat de poder-nos valdre per nosaltres mateixos, tenim més cultura, tenim més educació, tenim més formació, tenim més científics que no hagin de marxar de casa nostra, és una manera de que el nostre país progressi i tingui per la personalitat que es necessita, i cultura, i educació, i sanitat. Catalunya, en som rics, en tenim molts, i malauradament tenim molta gent a fora que estan, estan regalant els seus esforços que han fet inicialment a casa nostra amb els diners dels catalans, perquè aquí hem de pagar també, les universitats, hem de pagar per tenir cultura, per tenir formació en molts sentits, i resulta que tot això després inverteix en altres països. Això és denigrant, i jo aquí us podria parlar d'algun exemple concret de persones que han iniciat tot el tema de la recerca i de la investigació, conegut de primera mà, no és el meu cas, però conegut de primera mà, de gent que ho ha hagut de deixar, i al final han fet cap doncs fent unes feinetes després d'haver-se tret la carrera amb notes importants, d'haver fet un doctorat, d'haver fet pràctiques, d'haver estat en un àmbit científic i d'investigació, i acaben a l'estranger. És vergonyós, i això frena les possibilitats de les persones, i que el nostre país, en aquest cas, que és el que coneixem i és el que volem tirar endavant, doncs no pugui gaudir d'aquestes possibilitats que tenim, que en canvi acaben això, de fotre-nos de cap a la paret. Ho sento, potser és molt negatiu el que estic dient, però jo aquesta realitat la veig...
En canvi, l'oposició no, ningú va fer comentari del ministre de Cultura més sinistre que ha tingut la història de la democràcia, que és el senyor Bert, i en lloc de destituir-lo en la de baixa, va plegar ell voluntàriament exigir-li un càrrec de pseudo-ambassador a París, pagant un lloguer de París de 10.000 euros al mes, i ell cobra 10.000 euros al mes per un càrrec que els mateixos ambaixadors van protestar perquè no tenia el títol, i viu amb la seva dona... Això van allà amb la senyora Garmendia, que cobra també 10.000 euros per la comunitat europea. Els han fet milionaris, rics, i en canvi no reconeixen o no l'acusen del que ha fet com a ministre d'Educació. Sent el pitjor, el premien amb un càrrec que cobrarà tres vegades més quan era ministre. I això l'oposició no en parla gent, és curiós,
I a més es va com tapant tot i posant llacets. Ho tapo, però a més
amb un canvi de govern, no? Aquest senyor havien de destituir ja, fora. Doncs no, ho mantindran igual.
I malgrat tot, seguim tenint molt bons professionals en tots els àmbits aquests que hem dit. Molt bons professionals, perquè en els seus àmbits de treball, en les escoles, a sanitat, als hospitals, segueixen fent la seva feina molt bé, aquesta gent. I aquí sí que ens hem de treure el barret. Per què? Perquè creuen molt en la seva feina. Són feines vocacionals en molts casos.
Si no
s'explica d'altra manera.
Però és estrany que, tenint en compte això que comentaves tu, Rogeli, que són àmbits bàsics, el de la sanitat, l'educació, la cultura... els governs, parlo en general, no s'ho plantegin com una qüestió d'estat, i estiguin sempre discutint i barallant-se segons els interessos de cada partit. O sigui, un no vol ser menys que l'altre, l'altre vol ser més que l'un, i així no avancem. Abans hem començat parlant del canvi horari. El que passa és que no hem acabat ni hem tancat el tema. La pregunta sempre és la mateixa, i jo també me la continuo fent i se la fa molta gent. Realment té algun sentit? Serveix? Perquè ens diuen, és que això serveix per estalviar... Sí, però Jaume, si jo ara quan es faci el canvi horari, resulta que m'aixeco i hi ha llum de dia, d'acord? Quina estona estic a casa abans de sortir per anar a la feina? Posa-li una hora, no hauré d'encendre llum, però en canvi hauré de tornar abans a casa perquè es farà fosc. Perquè això una mica t'està obligant, no? Si tornes a casa a les 5, 6 de la tarda fins que te'n vas a dormir, quantes hores has de tenir llum encesa?
hi ha un estalvi real? De...
Jo suposo que cap país pot acceptar-ho independentment d'Europa, no? Vull dir, ara seria bé que Espanya, degut al clima que tenim, que no té res a veure amb el de Finlàndia, doncs no que féssim el canvi d'hora. Però em sembla que això Europa no ho permet, no? Sembla que s'ha de fer a nivell europeu, no?
Sí, em sembla que sí, que no sé si es podria mantenir tot l'any, no sé, per demanar-ho, mira, els que demanin, si li donen, però jo crec que això va a gustos. De fet, hi ha uns números que es donen cada any dient els beneficis que comporta el canvi d'horari, si no, no es faria, però, clar, hi ha gent que és crítica...
Però ens podem qüestionar si això és real sí. o no és real, perquè efectes pràctics, no sé. Ens ho preguntem sempre, cada any.
No, home, tampoc crec que sigui mentida, però a vegades pots pensar si compensa, si són molts diners o no. No ho sé, és veritat això que diu el Jove, clar, no és el mateix el clima de Catalunya que el de Finlàndia o Noruega, o, clar, ni el sol és el mateix, però també va a gustos. Hi ha persones que no els agrada gens el canvi d'horari i altres que els agrada. Aquí en teniu un. A mi m'agrada molt.
A tu t'agrada el canvi?
A mi m'agrada molt.
Els dos canvis?
Sí, bé, el segon, aquest, ja em deixa bastant indiferent, però l'altre m'agrada molt perquè m'agrada molt el que comporta l'estiu com a concepte. És a dir, una vida més exterior, els dies són molt, molt més llargs, hi ha un aprofitament del dia molt més, perquè això que deies, a les 5 o dos quarts de 6 ja és fosc, a l'hivern. Clar, a l'estiu, fins a les 10, hi ha claror, fins al punt que la gent diu, ostres, però si ja són les 10 i encara no he sopat, no? D'acord. Però la gent fa una vida molt més exterior, es relaciona molt més, és molt més comunicatiu l'estiu que l'hivern. I per tant m'agrada molt més aquest allargament del dia.
Ara que... Però tu creus que això influeix per la relació social de la gent?
Sí,
la gent no les unia igual, si hi ha menys llum, igual...
No, 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 perquè quan és fosca...
Home, les fosques potser també relacionen bé.
No, ja estem acostumats, no?
Jo vaig viure a Irlanda i a les 4 de la tarda ja era fosc, amb canvi d'horari i de més... La gent es relaciona igual, la gent surt igual.
Sí, allà sí, però aquí no.
Però aquí faríem el mateix.
Aquí som mediterranis.
Però de tota manera...
Però no noten això, els mediterranis.
És una horeta.
Aquí, però si com plou ja parem, ja es paralitza el país, si com plou cauen quatre gotes. Imagina't, eh? Si a Irlanda paressin quan plou...
Home, ja estan acostumats. Per això no els afecta.
Aquí la gent queda un dia per no sé què i després, mira, no vaig venir perquè ja vas veure que va ploure i per això no vaig poder venir.
És una excusa de mal pagador.
Bueno, sí que és cert que ens condiciona més, la pluja.
Carai.
No, hi ha la dita aquella que diuen, que diuen que carrers molls, calaixos de xus. I és veritat, és veritat.
Una dita de botiguer,
això. Sí, però és veritat. És
molt sàvia, sàvia.
Aneu pel carrer. A mi m'agrada, per exemple, passejar com plou. A vegades agafo el paraigües justament com plou i surto a passejar. M'agrada sentir la pluja, l'olor del fang, que llavors surto del centre, i m'agrada sentir la pluja, veure-la i això, no? Però no és el sentir general, La gent no es mou tant quan ha de ploure. Vale. Això és una cosa.
Els taxis, la gent agafa taxis, fixa't com canvia el trànsit quan plou. La gent, no sé, aquell dia deixa d'anar amb el transport públic i agafa el cotxe.
I la gent està encantada.
Perquè és més còmode sortir de casa i ja directament ficar-te en el cotxe.
Hi ha més cues
com ara. Encara que li costi arribar i tot això.
Hi ha més complicacions.
Perquè tots sou joves, però quan arribeu a la meva edat, jo, a partir dels 8, ho noto, el canvi de clima, el canvi d'horari el noto. Diuen que les criatures i els avis ho noten. Jo
també el noto,
Oi?
En sèrio?
No,
jo ho passo fatal.
Jo crec que tots no...
Necessàriament 8 hores diàries. A partir del canvi, no, em desperto una hora abans i dormo una hora menys. No, em desperto, que tinc el ritme agafat i no puc dormir més. I les criatures ho noten.
I els nens petits també.
I les gallines.
Sí, no hi
és. I tu, que tota la vida seràs infantil, també ho notes.
A veure.
Però em sembla que són més els inconvenients que l'avantatge.
Jo no ho trobo tampoc, A mi no m'agrada, per exemple, que com aixeco al matí, no m'agrada veure els carrers foscos, mira per on. M'agrada més veure la llum del dia. I si fa sol, perquè n'ha de fer, perquè no hi ha núvols, ni tormentes com aquests dies, doncs m'agrada veure com surt el sol i sentir la fresca del dia també, però veure-ho fosc, dius, home, te'n vas a dormir fosc i et aixeques fosc, dius, és que sembla
això
que...
Perquè...
Sí, hem descansat, molt bé, però sembla que no hi ha hagut aquell... aquell canvi, no?
Però si estiguessis...
No ha passat el temps.
A mi el cicle, el cos cíclic m'agrada.
Si estiguessis en actiu no t'agradaria, però aniries a treballar igual, estaries el mateix, no t'atropegaries pel carrer perquè ets fosc, estaria igual.
Ara
t'agrada romànticament molt bé, potser sí, però no.
Sí, no, i a Sant Cugat hi ha una cosa que és veritat, vull dir que a partir de les de 9:45 del vespre, que és alguns cops quan vinc de fora, de Barcelona, d'on sigui, a 9:45 del vespre, a l'hivern, tu passes pel centre de Sant Cugat, Sant Miquel Rossinyol, Santa Maria, etc., sí, i trobes poquíssima gent, com suposo que deu passar als països nòrdics.
Però, perdona, això estiu-hivern, eh? Estiu-hivern, tu.
No tant.
A partir de les 10 de la nit, Sant Cugat, bam.
Però les 8 de... Les
8... A l'estiu no tant, eh,
no,
Jaume?
No tant.
Les... El cèntric, eh?
Però les 8...
Estan
les 8...
determinats, però al centre...
Les 8 del vespre són les 9 i llavors s'allarga un, ni que sigui una hora més. Jo aquella hora que veus més gent, més a mi ja m'agrada que hi hagi, que la gent es relacioni més, que la gent estigui més al carrer, i hi ha una cosa que és indubtable, que amb el bon temps contribueix més a que la gent surti, prengui alguna cosa, les terrasses de Sant Cugat estan plenes, hi ha gent que s'enfada, sabem molt bé, perquè hi ha alguns fan més soroll del compte. Però a mi aquest ambient de relacional entre les persones que es troben, que queden per prendre un cafè o el que sigui, fins a això, 9:45 del vespre, a l'estiu, i alguns més, els que poden, doncs a mi em sembla correcte. És part de la nostra cultura mediterrània, i la relació entre les persones la portem de manera diferent que els països nòrdics.
Jo no he trobat a ningú parlant per fer trobades i tal, que deixi de relacionar-me amb ell per dir, no, com que ara ja és fort, no podem
relacionar-me. Mira, posarem unes espelmes.
M'has fotut ara, home.
No he trobat a ningú.
No, no és que la gent no faci això perquè és fosc, no? Sinó perquè la sensació que transmet quan es fa fosc és que el dia s'ha acabat.
Clar.
Inevitablement. Sí. Perquè la gent l'enxampa a les 10 de la nit sense haver sopat al carrer, al mig del carrer,
perquè
xerrant.
Aprofita tot el dia.
Perquè ni se n'ha adonat, sí, perquè pensa que, clar, és de dia i encara no és l'hora de sopar, perquè relaciones l'hora de sopar amb la foscor, no? Clar, t'enxampa d'aquella manera i, ai, si encara no he sopat, guaita, si són les 10. I se't deia, va, igualment que si fos hivern, a la mateixa hora de cada dia, no?, durant tot l'any. Però no hem de desacreditar els que no pensen com nosaltres qualificant-los d'una altra cosa. És a dir, no és que el Rogeli o jo siguem romàntics. Ens agrada...
No,
perquè aleshores podríem dir que els que no són doncs mussols, són gent que està tancada i que no, que li agrada la foscor i viure en un mausoleu. No, escolta, vull dir, hi ha actituds diferents a la vida. Hi ha persones que ens agrada, doncs, mira, ens agrada l'estiu i l'hivern no el suporto, no m'agraden les mantes, ni les flaçades, ni les calefaccions,
ni els abrics.
Clar, et poso un pantaló i una camisa i el carrer, no? I en canvi, doncs, hi ha gent que li encanta això i no suporta l'estiu, li encanta anar abrigat, però sí, és la naturalesa humana. I és igual que aquest debat que deia el Rogeli de les terrasses. Si és etern aquest dia, sí, perquè sempre hi haurà gent que no suporta que la gent estigui a les terrasses dels bars, perquè hi ha gent que li encanta estar a les terrasses dels bars. I com ho concilies, això? Doncs mira, doncs no queda més remei que conformar-se, perquè no ho canviarem, no?
No. Clar. Exacte. Canviem de tema, això sí.
Parlem de teatre.
Mira, o del Ball de Gitanes. Ball de Gitanes, perquè resulta que la comissió modifica el ball de les noies per equiparar-lo i perquè tingui més protagonisme, perquè sabeu que en el ball de gitanes el paper predominant el fa el noi i la noia és una mica l'acompanyament.
Que hi ha la CUP a la Junta? Per fer aquest canvi?
No.
No, és un canvi, és un signe dels temps, això s'ha de fer.
Sí.
Sí.
És que m'estaven informant pel Xivato.
Ah,
molt bé.
Per això he fet un mut.
Aquí tots ens hem quedat amb l'Ale.
Les noves tendències funcionen, tu. El Ball de Gitanes.
Ball de Gitanes. Vosaltres, normalment, l'heu seguit, heu vist...
Veient-lo, sí. Ballant-lo, no.
No l'heu ballat mai?
Jo tinc un jovenet a Rubí.
A Rubí. Jo...
Hi havia una noia que m'agradava molt i ballava amb ella.
O sigui que ho feies per lligar, no?
No per lligar, no, per ser amb ella. La paraula és lligar en aquella època.
Abans es deia així, abans es deia així.
Jo m'ha ballat el Ball de Gitanes.
Marta, jo he participat del Ball de Gitanes fent la
coreografia.
No, coreografia no. Fent el, la, els personatges de les velles, o sigui, des de tallers de teatre. Nosaltres el que fèiem era sortir i fer una performance amb lo de les iaies gitanes, no? I sí, sortíem allà a ballar abans de que arribessin tots a la plaça. Sí. Però no, no he ballat mai, de fet no sé si podria posar-m'hi.
Però de fet us sembla bé que hi hagi aquestes actualitzacions?
Sí, sí, sí. I tant.
No és que de vegades les qüestions culturals sembla que millor no, millor no tocar-les. No, no,
però a més és que és un ball que dona per fer-ho, és un ball que es fa per Carnaval i és un... És, bueno, i aquí és gamberro, no? És com una cosa molt gamberra.
Cada any hi ha més nois i noies que ballen.
Sí.
Mai a la vida, mai havia tingut, pel que s'ha pogut saber, l'esplendor i la participació que té el ball de gitanes actualment.
Abans però s'han jugat, sobretot, eh?
Sí.
Compares amb altres pobles del mateix nivell,
i
pensar-hi, eh?
Es balla tot el Vallès, però en el cas de Sant Cugat, la participació...
El nombre de balladors,
la quantitat,
per sobre de la mitja, eh?
264 balladors, l'última edició. Edició, la de l'any passat.
I és impressionant veure la quantitat de gent jove que s'ho ha agafat a pit, que es veu que van haver de posar un número clausos perquè la demanda era brutal. La plaça, tothom ballant, saltant, amb una felicitat, perquè jo ho he viscut i he estat al costat quan ballen, et transmeten una alegria, i quan ballen fan oh, i canten i ballen i salten, i veus que s'ho passen tan bé. I a més, aquests canvis jo crec que estan molt bé, fins i tot ara, igual aquí, ara estem parlant del Ball de Gitanes, però fins i tot l'intocable Ball del Pagal i Joan, a mi no em faria res que fessin actualitzacions, transformacions, allò que es veu de la parella,
molt encarcarat,
molt quadrat, que s'han de comptar.
Seria un ball.
Que no passa res.
Bueno, doncs fem-ho.
De fet, s'ha fet. Això quan l'Eugeni Canes vivia encara, l'Eugeni Canes i el Val, el Joan Maria Trabal, que eren dos personatges que van ajudar a reviure el ball, que en un moment de dificultat, doncs, després de la guerra, doncs, aquests balls no eren gaire permesos perquè eren molt catalans i la gent no tenia ganes de participar, i tot s'ha de dir, doncs el van arribar a promoure i van fer transformacions. De fet, hi han sigut, tant a nivell musical com a nivell coreogràfic. Que ara es torni a fer? És que no passa res, es manté l'essència de no sé què, de la música una miqueta i del ball, però se li pot donar un altre caire. Ja sé que amb això hi ha gent que és molt docta i que, a més, segurament són partidaris de mantenir l'estructura, les tradicions, tal com són. No, home, no. No passa res.
Que seria bé.
Les tradicions s'han de canviar, també. I en aquest cas, el millor exemple que tenim a Sant Cugat és justament el que dèiem, el Ball de Gitanes, que a través d'un grup de joves entusiastes i amb molta il·lusió i moltes ganes, li han donat la volta i seguiran donant la volta. Per tant, endavant, tu.
Però veus, ara el Jaume no estava per fer canvis, amb el Pagal i Joan.
No, perquè és tan estricte i tan concret que llavors el canvi que faci seria un altre ball. El que s'hauria de fer és posar només molt poques parelles perquè no es faci tan pesat.
Jaume, el dia que ve...
Literatiu, l'únic és que hi hagi poques parelles i faci la dansa adequada.
El dia que ve, Jaume, et porto una versió del Pagal i Joan
sí?
Que em van regalar, me la van fer per mi,
nova,
i te la portaré.
Sí, molt bé.
Perquè te l'escoltis. I si la Carme vol, em posem un trofet i tot. Sí, és possible. I, de fet, ja dic, s'ha fet. Hi ha versions,
Jo no hi entenc un borrall, No, dic de bo, no. Jo de balls, això, no tinc ni la més remota idea.
No balles,
No.
Ni el bal?
No,
un balset allà.
No m'agrada mai. Però m'agrada veure que la gent balla i s'ho passa bé. Però respecte a aquestes novetats de fer més igualitari, que la dona no agafi el paper de mera comparsa, o em sembla molt bé, vull dir que em sembla molt bé.
Jo, de fet, abans de començar la tertúlia, estava mirant un vídeo de l'última edició i la Marta estava fora, que estava esperant per entrar, i jo aquí reia sola.
Jo del Pagal i Joan de l'any passat.
No, del Ball de Gitanes. Del Ball de Gitanes. Marta, tu tens un espectacle, no, demà?
Sí.
Amb
un grup dels tallers de teatre hem muntat un espectacle de poesia I al, aquí, a la Casa de Cultura, a la sala...
Amb els alumnes, sí.
Sí, amb els alumnes sí. Adolescents grandets, sí. Aquests ja són de segon de batxillerat sí. I això. I
però feu fora de la...
Dins del Festival de
dins
Poesia.
Dins del Festival de Poesia. Sí, sí, està programat.
Acabar, no, festival, no?
Sí, però hi ha un off sí, que dura ja, fins...
Fins, ja. Fins a mitjans de desembre.
Sí.
I explica'ns una mica de què va aquest
doncs,
espectacle.
Doncs, és això, és recital de poemes, els diuen de memòria, hi ha un joc amb el públic, hi ha moviment, hi ha... és més, el que m'agrada més d'això és el treball que faig jo amb ells. O sigui, ells veuen que la poesia pot dir-se d'una altra manera de la que els expliquen a l'escola, no? I aquí és on diuen, uah, que
bé. Poetes clàssics o poetes
no, aquesta vegada són bastant actuals tots sí. Els que hem agafat. Hem fet una mica de tot, eh? Hi ha poetes d'aquí, hi ha poetes de fora, perquè com que no hi havia poeta d'honor aquest any, sí. Ens hem fet una mica de barreja. I, bueno... M'agrada això, m'agrada veure'ls amb aquest entusiasme de dir, hosti, és veritat, la poesia té un altre, no? Té un altre caire, això, que no allò de tants versos sí. Que si han de ser dodecasíl·labos i no sé què... No?
Però s'ha de saber recitar, eh?
S'ha de saber recitar, exacte, eh? Sí, sí.
Hi ha unes
però...
normes i un ritme...
ho sé,
abans
Joan.
Abans hi havia l'escola de declamació, que ara
sí,
ja no hi és,
ja no hi...
però has de saber recitar.
Sí.
Que sigui un vers nou, un vers blanc, digui-li com vulguis.
Ja ho sé. Però... De tota manera... els hi faig fer a la seva manera . Els hi faig amb ells que busquin quina emoció troben allà, què estan dient, què significa tot allò. Aleshores ho fan des d'ells mateixos i això els encanta
sí, sí, sí. Oh.
Perquè és una altra manera també de viure la poesia
sí, 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 sí. Quin dia és això?
Dissabte.
Sí, no competirà en diumenge.
No, no.
Es fa un altre espectacle a benefici de l'Alzheimer, que això és molt important.
Això sí. Anava a preguntar.
I ve el president...
Ja t'he vist venir, Jaume.
Fa dues setmanes, no. Fa dues setmanes la Marta va fer... ens va agradar molt...
La trilogia?
Sí.
Era? Sí. De Minyon. El diàleg de Minyon.
Sí, diàleg de Minyon. Sí, conec a la Marta.
Ho va fer molt bé,
molt, molt. Jo estava a primera fila i la vaig descobrir com una actriu brillant. I mira que la conec, i he actuat amb ella, però... poc, desgraciadament, però va estar esplèndida, tu.
Sí, és que...
Fer tres registres de tres minuts diferents, de tres autors diferents, i va estar estupenda.
Tota sola damunt de l'escenari és un repte, eh? Estar sí, sí. Allà fent un monòleg...
Digue'm
un
amic.
Sí, sí.
No, jo no tenia dubte que faria molt, perquè ja... Perquè sé,
no, no, però va ser...
Sempre he pensat que... No, és molt bona com actriu.
Un espectacle.
És i m'agrada molt, molt.
Gràcies.
I la vostra representació?
El diumenge.
Diumenge.
En el mateix local que va fer la Marta, en la mostra que en diuen, però coincideix en què és a benefici de l'Alzheimer, i ve el president de la Fundació Pasqual Maragall, i aquest dia vaig escoltar la Diana Garrigosa parlant sobre el tema, i que inauguraven aquell dia a la nova seu de 7 plantes, va començar amb 3 persones, hi ha 53 gent treballant allà, persones, i 2.000 voluntaris, tu. I vas veure tot de la forma que ho munten i la forma que ho fan. És l'única entitat de l'estat espanyol que està vinculada sobre l'Alzheimer amb la més reconeguda de Nova York i amb una de l'Índia. I es van passant informació, contactes, noves investigacions sobre la malaltia. I és tan maco això que jo ja m'he fet socis. Tot i que la meva situació econòmica no m'ho permet, però m'he donat de baixa tenint una altra entitat per passar-ho a aquesta, perquè no podia posar-ne més. I val la pena perquè l'Alzheimer, i em farà gràcia que hi hagi aquesta personalitat perquè explica el que significa.
Sí, cada 3 segons hi ha un nou cas al món, cada 3 segons. I una de cada 10 persones... té la malaltia, és a dir, que és esfereïdor perquè, clar, a partir dels 65 anys hi ha un volum de persones en risc brutal.
I estava programada una altra obra en aquest dia i l'han canviada amb la nostra perquè precisament la nostra és un exemple potser de que fent treballar molt el cervell no tens Alzheimer.
Sí, perquè abans que pugi el taló, clar, és un actor que ja es retira després de tota una carrera de molts anys i, clar, la memòria no és la mateixa i això encaixa molt bé amb el tema. Per tant, s'ha volgut que l'obra fos avui, en diumenge, una representació a benefici dels familiars de malalts d'Alzheimer amb un preu molt mòdic, que és de 5 euros, perquè és molt assequible a tothom, a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura.
Perfecte, doncs ja, ja tenim dues cites, la de Marta i la vostra. I una altra, per si voleu, inici dels assajos de Vall de Gitanes el 2 de novembre, al vestíbul del Teatre Auditori a partir de les 10. Senyors i senyora, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment. Adéu.